Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom, o bona nit. Sí, perquè després del canvi a l'horari d'hivern, a les 6 ja és fosc. O sigui que ara mateix portem ja 2 hores en què se n'ha anat la llum del sol. Tot plegat fa una certa tristor, oi que sí? Però bé, és el que passa cada any, ja que segueixen amb els canvis d'horari, això que moltes vegades s'ha dit que es deixarien de fer. Ara són aquelles nits en què s'agraeix estar a caseta ben tancadets i calentons i no hi ha excusa per no sintonitzar Ràdio Sabadell. Nosaltres estem molt contents que ens escolteu. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Avui hem sentit, per començar, una obertura d'òpera d'aquelles que en diem a la turca, amb la seva característica instrumentació que, com hem explicat ja moltes vegades, busca imitar les sonoritats de la música del que aleshores era l'imperi otomà. Són òperes amb temàtica turca, àrab o musulmana en general, i aquest cop no era pas una excepció. Hem sentit l'obertura de l'òpera Elimelech, una de les primeres de Giacomo Meyerbeer, estrenada a Viena el 1814 com a revisió d'una anterior, Els dos califes, pobrament rebuda en la seva estrena a Stuttgart el 1813. Anirà avui de Meyerbeer la cosa? De seguida ho sabreu. Sabeu què? Resulta que avui el Flamaric s'han anat a buscar bolets. I aquí, anar esperant, he hagut d'avisar els Mossos perquè l'anessin a buscar. I ha acabat d'arribar en helicòpter. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies. Un viatge apassionant, per això, eh? M'ho cobrarà el RAC o no?
Ah, bona collita de rovellons.
Sí.
Per cert, avui, Aló Flamaric número 30.
30 ja?
30 ja, amb el títol aquest, amb altres títols molts més, eh? Avui, dos àlbums dobles de Meyerbeer. Comencem, si et sembla, amb una mica de música del primer àlbum, que es diu Meyerbeer Vocal, que conté tota mena de cançons i peces vocals. Sentirem seguides dues breus cançons, les canzonetes So che per gioco mi chiedi amore i O quanto mai son belle, amb dues sobretext de Metastasio, amb la soprano Andrea Chudak i Yuki Inagawa al piano. Què me'n dius, Albert?
Doncs mira, un doble CD que s'afegeix. Jo recordo, tu que controles més sabràs el programa, però ja recordo que fa anys, un parell de temporades, em sembla, vam comentar el segon volum de cançons del Meyerbeer, que va editar Naxos, i aquest doble CD doncs, ve una mica a recollir aquest llegat, es reuneix en dos CDs doncs, aquesta obra vocal. Si a Naxos, per exemple, sabíem que hi havia algunes World Premier Recordings, en aquí sembla que ja no, i tenim doncs, aquest doble CD força ben editat, amb un llibret doncs, explicatiu en alemany i anglès, amb els textos de les cançons en un sol idioma, i hem sentit aquestes dues peces, que són monotemàtiques, amb aquest aire gràcil. Mm-hmm. Fixa't que, a més, l'estructura musical doncs, té un tema principal que es repeteix. En el cas de la primera, al final de cada secció hi havia com una mena d'ornamentació, són peces senzilles, i al final les dues tenen com un petit ritornello del piano.
Sí.
I hem sentit la veu de la soprano que, bueno, es defensa força bé a nivell estilístic. Sí que podríem dir que té una mica una veu, una missió amb una mica àfona, i li faltaria un pèl de recolzament diafragmàtic, però vaja, jo crec que estan força ben enregistrats. Sí. I que és un doble CD molt recomanable.
I eren músiques de l'any 1810, no? Totes dues.
Sí.
O sigui que el Meyerbeer tenia 18-19 anys, aleshores.
Sí, jovenet. De fet, jovenet. Contemporani de Rossini. I sí. Aquest CD recull la seva obra vocal des del 1809 fins al 1860.
Perfecte. Doncs mira, ara sentirem una altra arieta que també té text de Metastasio, Alla prigione antica, els mateixos intèrprets.
Alla prigione antica, quello gidel, quello gelitri torna. Alla prigione antica, quello gidel, quello gelitri torna. Ancor che mano amica, chiami a di suoi due piedi. Ancor che ne ami a di suoi due piedi, ritorna, ritorna, ritorna. Alla prigione antica, quello gelitri, quello gelitri torna. Per uso semplice torna.
Aquest CD doble, que es diu Meyerbeer Vocal, us recordo, és de la discogràfica Antes Edition. No la conec de res, aquesta discogràfica. És la primera vegada que la veig, i és d'Alemanya, no?
Sí.
Bé, no sé, el redescobriment de Meyerbeer sembla que està agafant gran volada, i no només recuperació escènica, sobretot de les seves grans òperes franceses. Ara aquest CD i altres que, com ja has dit, han sortit prèviament a Naxos. A veure, per quan una cosa de qualitat màxima?
Home, no sé, jo els d'Òpera Rara no sé què estan esperant per fer versions integrals de tant de les seves cançons, que en alguns CDs d'aquella col·lecció, el Salotto o el Salon, ara no sé com diuen, hi ha algunes d'aquestes cançons, però sí, faltaria allò, una edició de les òperes. Bueno, hi ha la Margarita d'Anjou, no ens n'oblidem.
Sí, home, i algun altre,
també.
Sí.
Però vaja, falta aquella edició integral de l'obra.
El que passa és que hi ha molt Naxos.
Sí.
I amb tot el que...
I CPO també té
CPO també té
alguns
coseta.
Enregistraments.
Sí. Molt bé, bueno, seguim, com que són curtes les peces d'aquest
CD. Sí, aquesta que acabem de sentir, per cert, fixa't que també és una peça monotemàtica, que exposa un tema musical, que en fa com tres exposicions, diguem-ho així, al final amb una mena de volata, que fa la veu, una ornamentació llarga, i que, a més, el tractament ja és molt operístic, encara que sigui una mena de cançó de saló, una cançó, diguem, cançó en si, és a dir, gènere de la cançó i el lit, però hi ha una ornamentació i un tractament força operístic.
Sí. Sí, sí, a veure, Meyerbeer em sembla que ell estava enfocadíssim, no? Ell sabia molt bé el que volia, em sembla, per lo que he anat coneixent d'aquest compositor. Va començar a Alemanya, se'n va anar a Itàlia a aprendre l'ofici, però el seu objectiu final era a París.
Va passar per Viena, també.
Sí, i a París, bueno, Viena, Alemanya, vull dir, no fem distingos, o sigui, la zona germànica. I al final, l'objectiu final era a París, on va ser el rei del mambo, però mambo, eh? Molt bé, a veure, ara sentirem un lied que és cançó alemanya, i aquest ja és de maduresa de Meyerbeer de l'any 1857, quan tenia més de 60 anys. Neben dir, amb lletra d'Ignaz Franz Castelli, el montanor Martin Netter, Ekaterina Gorinina al violoncel i Yuki Nagawa al piano. Amb aquest doble acompanyament instrumental trobo que és molt interessant aquest lied, i el ritme i la melodia són molt, molt boniquets. Escoltem-lo.
Und
Què has de dir del Nevendí?
Bueno, he de dir com si és paraula de Flamaric, us ho demanem, senyor.
Amén.
No, també el tenor té aquest gust en el fraseig, el volum i el cos vocal són més moderats, és un tenor líric o lleuger, de veu sí, una mica blanquecina, però, vaja, una peça que té aquest obligat de cello, que el cello funciona aquí com una veu secundària que a vegades contesta o a vegades subratlla la línia del tenor, és el que seria una peça de house music, no? De música domèstica, o en aquest cas hi ha música pels salons, per aquelles trobades musicals que es feien. A París també se'n feien a Itàlia i altres bandes de la Alemanya, i que és una peça amb text de l'Ignaz Franz Castelli, com has dit, que era poeta i bibliotecari de Viena, i que a més, si l'oient s'hi fixa, a l'inici comença amb una pulsació molt marcada a cada temps del compàs, amb uns acords del piano a l'octava aguda, que em recorda, a mi m'ha recordat, que ara estic també doncs, retrobant-me amb Mahler, que no l'he deixat mai, però m'ha recordat una mica l'inici de la quarta sinfonia, aquell que l'oient tindrà al cap, que comença amb els cascavells, doncs té una pauta rítmica bastant semblant, salvant la distància.
Sí, Mahler també té els seus orígens en Meyerbeer, així allò, bueno, algú que estarà molt content de sentir.
Bueno, és que Mahler hi ha tot, des de Beethoven, Bach, Mozart, Schubert, Bruckner, Wagner...
Hi havia algú original seu, per això, no?
Tot, és una digestió brillant, per això Mahler és Mahler.
Molt bé. A més, aquest doble àlbum, a part de cançonetes de Saló i Lieder, i etc., té també nombroses peces litúrgiques, que en la seva majoria són cristianes, perquè Meyerbeer era jueu, no era cristià, però sí que va posar música en molts himnes que m'imagino que són luterans. Més, no, per la zona on ell es movia devien ser luterans, en alemany.
Bueno, i de caire jueu. Això també passa una mica com Offenbach, eh?
Sí. Sí, també?
Sí, Offenbach també té una obra que va fer per sinagogues. El pare d'Offenbach també va compondre.
Era un cantor de sinagogues,
sí. I Meyerbeer també té aquestes... Per exemple, la primera peça és una fuga del CD 1, que és la més antiga del recull, de 1809. És una fuga sobre el Salm 24, vers desè, quatre veus, i després, doncs, amb aquesta que ara escoltarem, que és l'última d'aquest compilatori.
Sí, l'última del segon CD.
Que és també una peça que hi ha una mica d'experimentació estilística, perquè són cançons de caire religiós, però estilísticament la música de religiós més aviat té poc. Tampoc és estrictament operística amb les ornamentacions, però hi ha una mica aquesta hibridació que també va practicar Offenbach, per
molt
això te'l
bé.
Citava.
Doncs tot queda a casa. En aquest cas és una peça de litúrgia jueva, exactament, que està cantada en, deu ser hebreu, no? Suposo l'idioma. El títol és, a veure si ho dic bé, Unucho y Omar. Aquí és una colla de cantants, de solistes, que canten a capella, i trobo que és molt interessant també sentir-lo.
Oh.
Molt bé, Albert, alguna cosa a dir per acabar amb aquest CD, abans de passar al següent?
Doncs que és una recomanació que l'oient podrà tenir, dos CDs, amb, jo crec que és la... Com que no sóc especialista en Meyerbeer, no sé si em falta alguna, però en principi diríem que és l'obra vocal d'aquest tipus de cançons.
Nosaltres volíem fer una espècie de Ouija per convocar el Meyerbeer que ens digués alguna cosa, però no ha volgut.
Ni el seu descendent a la Terra, tampoc hi ha hagut manera.
S'ha negat, vull dir, no ha volgut parlar-nos, vull dir, no sé si és que som poca cosa. Però, nois, no, això ens ho hauran d'aclarir un dia.
Bueno, mentre acabi el llibre que ha de fer, que ja que parlàvem d'aquesta recuperació, home, falta un bon llibre.
Falta un bon llibre.
En llengua espanyola, perquè en francès ja hi ha els volums de l'Etelier, entre altres, però en llengua espanyola
falta.
I
si no, ens posarem a llegir en francès, i al final, perquè és clar, tant esperar. Molt bé, doncs ara canviarem de tema.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Seh ich, wie im Mittelstande milde sein Geschick gefügt, der entfernt von Thron und Pande der Natur am Busen liegt. Hier nur huldigt sein Bemüh, hier nur lodert sein Altar, unter seiner Pflege blühen ihre Gaben wunderbar, ihre Gaben wunderbar. Hier nur huldigt sein Bemüh, hier nur lodert sein Altar. Selige ihn zu entzücken, die an der freien Brust in die Auserwählte drücken und erfüllt es Himmelslust. Und im munteren hohen Tanze folgt seiner Göttin Spur, folgt seiner Göttin Spur. Findet Blumen ihn zum Kranze, Sohn der göttlichen Natur, Sohn der göttlichen Natur, Sohn der göttlichen Natur. Selig wen im Mittelstande milde sein Geschick gefügt, der entfernt von Thron und Bande der Natur am Busen liegt. Hier nur wird sein Bemühen, hier nur wird sein Altar. Ja, ich habe sie gefunden, die das höchste Glück mir bringt. Ja, ich habe sie gefunden, wie das höchste Glück mir bringt. Wenn mein Mund in voller Stunde ihre lieben Nektar trinkt, schöner ist an ihr erröten als der Zauber Rosengrün, die im Garten des Propheten, die im Garten des Propheten ewig, ewig, ewig unverwelklich blühen. Ja, selig wen im Mittelstande milde sein Geschick gefügt, der entfernt von Thron und Bande die Natur am Busen liegt. Ihre Gaben blühen wunderbar.
començat aquest segon bloc del programa amb una mica de música de l'òpera Elimelech, de l'acte primer, el rondó del personatge d'Elimelech, Selig wenn im Mittelstande, amb el tenor Jan Kobo i l'orquestra Württembergische Philharmonie Reutlingen, dirigida per Ola Rutner. Elimelech, amb llibret de Johann Gottfried Wolbrück, és una òpera en dos actes basada en un conte de les Mil i una nits. He de dir que, si bé aquest CD doble de la discogràfica Sterling Walls Premier, sèrie German Romantics, va sortir fa només uns mesos, però l'enregistrament ja té uns anys. Es va fer en viu l'octubre del 2010, 11 anys, en un dels festivals que es fan a Alemanya, dels nombrosos que es fan a Alemanya, que és el de Bad Urach, que es fa per allà a Baden-Württemberg, em sembla, no?
Hi has anat, tu, aquest?
No, hi he anat.
És dels pocs que et deu faltar,
No, sí, me falten tantíssims. Abans vull anar al de Bad Wilbert, aquell que és aquí sí que n'hem parlat alguna vegada, no? Que no és tan conegut, potser. Bueno, què em pots dir de l'Elimelech?
Home, doncs, mira, és un singspiel, clarament, amb els diàlegs en alemany. Fixa't que en aquest fragment que acabes de comentar, que canta el tenor, té un estil clar de dansa popular. També ens tornem a trobar una estructura molt clara amb un tres parts temàtiques, que més o menys és la mateixa amb variacions d'un mateix tema, seccions, per tant, molt fàcils de percebre per l'oïda. Ecos de l'Antler, que és aquesta dansa rústica en 3x4, precedent del que després va ser el vals, i acompanyaments també rítmics de caire puntejat i molta presència de les fustes. De fet, canta el clarinet, però també hi ha com alguns passatges d'acompanyament canten les dues flautes. Per tant, hi ha aquest component una mica eteri, recordant precisament la sonoritat aquesta turca basada en, doncs, en plats, triangle i efectes de percussió
particular. Bé, moltes gràcies, t'hem d'agrair aquesta precisió que fas servir, que si ara el clarinet, que si ara les flautes, etcètera, etcètera, perquè això jo no ho sabria explicar i la gent, vull dir, quan escolta tampoc baixa aquest grau de...
Bueno, però són petites tonteries.
No, però que està bé conèixer-les, que està bé conèixer-les, perquè jo entenc que tot... que el senyor Meyerbeer no feia puntada sense fil, i tot deu tenir un per què, no?
Home, de fet, de Meyerbeer en les òperes són molt característiques les àries per obligat, que és un recurs que ve del barroc, però que ell encara integra amb moltes de les seves àries, sobretot en l'òpera francesa.
Sí. Bé, aquesta òpera també que va fer quan ell era un mosso de 20 i poquets anys, estaria fent la mili, de 20 i pocs anys. Està molt bé, és molt bonica, amb aquesta més ambient a la turca, que sempre a mi m'agraden especialment aquestes òperes de la turca, mira, m'agrada aquesta mena de música. Sentirem una altra peça, que és de l'acte primer, encara estem en l'acte primer, que és el Trinklied, o sigui, cançó de beure, Zum Fantasientanze. És amb Jan Kobo, Elimelech, el també tenor Timothy Oliver com a Jafar, i el baix Lars Volt com el califa Harun al-Rashid. Per cert, aquest califa, que el cinquè de la dinastia Abbasida, que va regnar entre el 786 i el 809, i fou el més famós de tots, és el que sempre surt a totes les històries de les Mil i una nits i productes derivats. Sempre és el Harun al-Rashid. I aquesta vegada no és una excepció. Sentim la cançó de beure.
Zum Fantasientanze fehlt uns der edle Wein. Des Lebens karge Pflanze will gern begossen sein. Auf seiner Kruge gehe das Glück bald hier, bald hin, bald hier, bald hin, bald hier, bald hin, bald hier, bald hin. Nur wer sich mit ihm dreht, dem kann es nicht entfliehen. Nur wer sich mit ihm dreht, dem kann es nicht entfliehen. Auf seiner Kugel geht das Glück, das bald entfliehen. Nur wer sich mit ihm dreht, dem kann es nie entfliehen. Dem kann es nie entfliehen, nicht entfliehen. Oh,
brav gesungen und gesagt, der Sänger soll leben.
Aus dem gefüllten Becher quillt oft der liebe Glück. Kühn nutzt der weise Zecher den rechten Augenblick. Denn eine Kettin, eine Schnur in Raum und Zeit, nur eine Kettin herrscht in Raum und Zeit. Lacht sie, so zürnet keine, sie heißt Gelegenheit. Lacht sie, so zürnet keine, sie heißt Gelegenheit.
Denn eine Göttin, eine nur, beherrscht Raum und Zeit. Lacht sie, so zürnet keine, sie zürnet keine.
Sie heißt
Gelegenheit. Gediegene Lebensweisheit.
Und ob das Liebchen zürne, ob sie voll Wankelmut, trägt sich mit leichter Stirne bei ihrer Traubenblut. Cupidos Wechsellaunen sind leicht vom Wein besiegt, sind leicht vom Staunen, es schnell ein Rausch erfliegt. Nie wird der Trinker staunen, dass schnell ein Rausch erfliegt.
Cupidos Launen sind bald vom Wein besiegt. Nie wird der Trinker staunen, nie wird er staunen,
dass schnell
ein Rausch erfliegt.
Cançó de veure, per cert, que vés a saber, perquè el veure està prohibit entre els musulmans, vull dir que no sé què feien aquí bevent el califa i
company. Té de menta.
Té de menta, oi? Molt bé, què més ens pots dir d'aquesta...
Doncs mira, si em deixes fer un incís amb l'obertura que has posat a l'inici del programa, fixa't també com Meyer va evolucionant i es va adaptant als estils dominants. Te'n recordes que fa uns programes vam tractar la Romilda Constanza, que també era un enregistrament, i vam parlar que l'obertura seguia el model clarament, de forma sonata cavatina, que és el model rossinià, a més també amb aquells crescendos. I en canvi aquí...
Passa, perdona, que aquella ja era òpera italiana.
Sí, exacte, és del 17, i per tant ja Rossini és el model, l'estrena a Itàlia, ara no recordo per quin teatre el va estrenar.
A Pàdua,
Romilda i Constanza. Uh-huh. I aquella obertura feia servir doncs el model rossinià en tot. Sí. I sempre portava, sobretot a la coda i als crescendos, Meyerbeer deia apretar una mica l'accelerador, no? Doncs això també ho trobem amb aquesta obertura, que no segueix el model rossinià, és una mica com hereva de l'estil de Cherubini i de i d'espontini, amb tocs francesos, una mica balletístic, no, per dir-ho, tocs de marxa també, evidentment, passatges amb la instrumentació exòtica, i també Meyerbeer vol demostrar que amb el tractament de l'orquestra és un compositor amb coses a dir en el llenguatge simfònic, no?
Sí.
La coda també té aquesta ornamentació amb el flautí, en fi, és una peça que no és per menys tenir-la per entendre doncs, com Meyerbeer imitava amb les seves característiques o s'adaptava al llenguatge d'aquell moment, i en aquest cas doncs, tenim aquest llenguatge primers de la dècada dels 10 a Viena, que triomfava un senyor que es deia Beethoven en altres àmbits, i que després amb el Congrés de Viena, el 14, el Fidelio i altres peces de circumstàncies que no estan tan allunyades en algunes coses a això que fa Meyerbeer.
Molt bé. Ja que has parlat de Beethoven, fa un any més o menys vam fer un programa que anava de Beethoven, de la música incidental del rei Esteve i les Ruïnes d'Atenes. Les Ruïnes d'Atenes hi ha una peça molt bonica que és la marxa turca. Doncs aquesta òpera, Elimelech, també conté una marxa turca, que és de l'acte segon, i que tot seguit us la proposem. Bueno, si vols dir alguna cosa sobre la marxa turca, ho dius, perquè si no, ara explicaré l'argument, que és allò que sempre em toca a mi.
Ah, sí, exacte.
Per
doncs sí, va, no, un matís, que en marxes turques tenim la de Mozart, aquesta Beethoven de les Ruïnes d'Atenes, que les Ruïnes d'Atenes de Beethoven hi ha un component polític, en part, vinculat a Espanya, però això ho expliquem un altre dia, i que són aquestes músiques desenfadades, sense la solemnitat i la densitat, fins i tot en l'orquestració, que després, al llarg del segle XIX, les marxes militars doncs, acabaran tenint.
Sí. Bueno, a veure, doncs l'argument és una mica embullat, s'ha de dir que Elimelech és un ric ciutadà de Bagdad, està enamorat i és correspost d'Irene, la neboda del califa, que té amagada a casa seva. El califa i el seu confident Jafar entren disfressats a casa d'Elimelech, que acaba presentant-los la noia tot despreocupadament. Aleshores el califa descobreix on para la seva neboda desapareguda. Adorm Elimelech amb un narcòtic i el fa portar a palau, de manera que quan despertis pensi que és ell el califa. Perquè aquí veieu el dels dos califes, que era l'òpera anterior. L'experiment li surt car degut a la magnanimitat d'Elimelech, que es posa a repartir dàdives entre tots els pidolaires. Decideix continuar el joc fent-se el doble neboda i el seu estimat, però al final tot acaba bé i Harun al-Rashid beneix la unió dels dos joves. Oh. Sempre és el mateix. Sempre és el mateix, sigui òpera italiana, francesa, alemanya...
Bueno, és aquesta... Encara no oblidem que en aquest context hi ha encara aquella estira i arronsa amb l'antic règim i, per tant, aquests arguments on el monarca al final doncs perdona tothom i és bo, igual que el Joan Carles, que reparteix tota la seva fortuna entre tots els espanyolets, doncs és molt de propaganda...
Corines.
Exacte.
El que ha quedat després de les corines. Les coristes, perdó.
Doncs aquest tipus d'arguments són molt encara una mica propagandístics del poder i d'aquest control social i de censura que hi havia també en les arts.
Sí, de fet, és curiós, a més, això n'hem parlat a vegades, de que en les òperes aquestes on hi ha personatges musulmans, turcs, o el que sigui, en aquest cas no són turcs, sempre hi ha aquest punt de magnanimitat del que mana, no? Sense anar més lluny, el rapten al Serrall, on el Paixà Selim, que els té en el poder de carregar-se'ls a tots, al final diu, doncs endavant, els allibera, diguéssim. No sé, és com si aquesta intel·lectualitat cristiana tingués una certa admiració pels governants musulmans, no sé. Si es pot dir així.
Bueno, hi ha també aquest component del símil d'allò estranger però aplicat als polítics d'aquí, no? Agafar una història exòtica per parlar i per fer un reflex més o menys evident que serveixi moralitzant pel públic d'aquí les circumstàncies d'aquí. Com que passa allà, sí, sí. Doncs, bueno, no és manera indirecta.
No et poses en segons quins jardins que es diu, no?
Exacte.
Ni xafes tolls. Escolta, ara proposo que sentim un cor, que es diu Klagen und Sagen, que és de l'acte segon. És un cor de... Aquí m'he trobat amb una mica de confusió, perquè segons el llibret, a la llista de tracks és un cor d'imams, i segons la llista de... Segons el llibreto, és un cor de... No sé com ara, me'n recordo la paraula... Fan servir una paraula en alemany que ve a ser un gorron, un que gorregen, no? Perquè, bé, com he dit, l'Elimelec es posa a ser tan generós que allà va tot Cristo a demanar que de lo mío, no? I, bueno, sigui d'imams o de gorrons, però, bueno, ja va sol anar unit, em sembla, les dues.
Sí, pot ser una crítica balada.
Els dos conceptes solen anar units. Doncs sentim aquest cor que interpreta el cor de cambra d'Europa, amb l'orquestra que ja hem dit, i el director, que no repetirem. Bueno, no sé, què més?
El director es diu Ola Rudner.
Sí, Ola Rudner.
És nivell...
Nivell bo,
nivell 1, flamaric, eh?
Però sense H, eh? És Ola, del surf.
Sí, com la Rocío Jurado.
Exacte.
Bé, doncs escolta, un enregistrament que jo crec que aquí ens deixa en evidència també que no hi hagi un segell a Espanya, no demanem Catalunya, que estem com estem, però almenys que hi hagués un segell a Espanya, que hi han hagut al llarg de la història alguns segells de caire independents, que sempre em fa molta gràcia, però al final vivien de les subvencions públiques,
sí.
Però que recuperés doncs, no només les sarsueles, que això ja es va fer, però les òperes dels compositors espanyols, l'any que ve serà any Pedrell, ha estat any Chapí, o va ser any Chapí fa anys, Breton, tots els mateixos sarsuelistes, o altres compositors, com Rado del Campo, el Manrique de Lara, que també té una òpera, en fi, tot un llegat que estaria molt bé poder conèixer, i que en canvi a Alemanya, doncs mira, tens molts segells, CPO, tens aquest el German, l'Sterling, que em sembla que és suís, no alemany, però que també ha fet molts enregistraments de tot el que seria el repertori centre-europeu
i
nòrdic, i aquí no hi ha manera.
No sé, aquí hi ha el Glossa, que és un segell de prestigi, té enregistraments.
Sí, però està més
avançat.
Està molt
bé, però amb un altre tipus de repertori.
Sí, repertori més barroc, del classicisme.
Però jo sí que trobo que el que és sarsuela sí que s'hauria de fer alguna cosa, perquè el que volta són discos de l'any de quan dirigí la Ataúfo Argenta.
Que el Sorozábal, després
que a l'Emi. Que no són, ni pot ser complerta mai, però diu zarzuela entera, zarzuela completa en tres actos, i és un simple CD, vull dir, no pot haver-hi...
Bueno, moltes sarsueles tenen menys números, no et posen els diàlegs. Va haver-hi allò d'Ovidis Naïf, i que després va seguir tímidament Deutsch Grammophon, però sempre una mica plovent sobre mullat.
Correcte. Bueno, a mi, en fi, és igual. Ens haurem de plantejar fer una discogràfica nosaltres, home. Ja bé, ja us proposaré un darrer fragment musical, que és el finale de l'òpera. Zum Gaste war der Wirt. No sé què vol dir, però bé. Que hi intervé el califa, l'Imelec Irene, que és la soprano Britta Stahlmeister, que fins ara no l'havíem presentat, i el cor. Sentim-ho.
Seid glücklich und gedenkt zuweilen der Abenteuer des heutigen Tages. Zum Gaste war der Wirt erkoren. Dem Wirt gefiel des Gastes Herz und wie der Scherz den Ernst geboren. Ward wieder Ernst und heiter Scherz, ward wieder Ernst und heiter Scherz, der Scherz zum Wirt, der Ernst und Scherz. Zum Gaste war, der Wirt erkoren, dem Wirt gefiel des Gastes Scherz, und wie der Scherz ward in Ernst geboren, ward wieder Ernst zum heiteren Scherz, ward wieder Ernst zum heiteren Scherz. Der Scherz zum Ernst, der Ernst zum Scherz.
Zum Gasten ward der Wirt erkoren.
Der Scherz zum Ernst, der Ernst zum Scherz.
Dem Wirt gefiel des Gastes Scherz.
Und wie der Scherz dem Ernst geboren. Ward wieder Ernst zum heiteren Scherz,
zum heiteren Scherz.
Yeah.
Molt bé, Albert, avui hem tingut Meyerbeer.
Sí.
Hi haurà algú que haurà disfrutat més que d'altres, no?
Bueno, jo he disfrutat preparant-ho.
Deixa'm dir que també, escolten, home.
Els que escolten. Ja, va pel nostre amic. Sí. Oient, silent.
No,
volia dir, comparant també aquest tipus de final i recordant el de l'acte primer que no hem escoltat, també remetent-me a aquesta idea que t'he dit, no?, de certa ambició de demostrar a Meyerbeer que era igual de capacitat que els que triomfaven, el final de l'acte primer també és molt llarg i el que seria l'estreta del concertant també es nota que allà elabora i relabora i que vol donar una dimensió molt considerable.
Jo penso que el Meyerbeer ja des de un començament ja demostra el que acabarà fent i tot l'accés, si tu vols, que al final és les seves grans òperes o el precedent com el Crociato en Egipto.
Exacte.
Que eren una mica excessives, si tu vols, ja em perdonarà.
Sí, home, són quatre CDs, de l'òpera rara, per cert.
Ja em perdonarà la seva descendència, però una mica exagerat, però ell ja des d'un bon principi cotitzava.
Fixa't si és exagerat que en el Crociato in Egipto fa servir dos bandes sul palco, fora d'escena.
No s'estava de res. Bueno, doncs molt bé. Moltes gràcies, Albert. Et convoco pel proper mes de desembre, que parlarem d'altres temes.
Uh-huh. Avui podríem dir que ho hem fet Meyerbeer.
Vale. No et dic que detallis encara perquè queda la despedida. I a vosaltres us convoco tot just per la setmana que ve. No falteu, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.